tot seguit parlarem d'un projecte engegat per la Universitat Internacional de la Pau que ells han anomenat Teixint Xarxes. Què és aquest projecte? Qui va dirigit? I com funciona? Aleshores, si us interessa, després que ens hagin repost aquestes preguntes i més, ja sabreu amb qui heu de contactar, amb la Unipau. Nosa Tomayor és directora de la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, per entendre's, i l'Anna Sánchez és coordinadora del projecte Teixint Xarxes. Molt bon dia a les dues.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
I benvingudes al Sant Cugat a Fons, un plaer tenir-vos aquí. Primer de tot, que hem de saber és què és el projecte Teixint Xarxes.
Doncs, si vols t'ho explica'm una mica.
Endavant.
Bueno, és un projecte d'educació per la pau, amb la línia de tot el treball que fem des de la Unipau, però aquest té la característica que és un projecte adreçat al públic més jove, no? Està adreçat a alumnes de tercer d'ESO, amb la voluntat d'això, de treballar a fons amb l'educació per la pau i la solidaritat amb els joves quan quasi comencen a despertar la seva capacitat de raonament i de sentit crític.
I com es fa això? A través de quin tipus d'activitat es fa arribar als nanos a aquesta iniciativa?
Doncs aquest és un projecte que està pensat per incidir en els propis currículums escolars, per portar-lo a terme a les escoles de secundària, i no com un projecte a part, sinó com hem dit, com un projecte que està dins del currículum i en el que participem nosaltres com a educadores de la Universitat de la Pau i els propis tutors o professors dels instituts. Si vols que t'expliqui una mica més com es treballa i com es fan les dinàmiques, l'Anna, que està amb les classes, no, està executant-lo, diguem, t'ho pot explicar millor.
Anna.
Doncs és un projecte que té com objectiu principal, d'alguna manera, fomentar el debat entre l'alumnat més jove en temes de pau i de solidaritat. Aleshores, no es tracta de sessions o classes magistrals o de xerrades, sinó que es treballa a partir del que nosaltres anomenem dinàmiques socioafectives, que tenen per objectiu que l'alumnat es posi en determinades situacions, tingui determinades experiències, i d'aquí aleshores fomentem el debat.
D'acord, Déu-n'hi-do. I els nanos això com s'ho prenen? Com actuen davant d'aquestes classes que són una miqueta diferents als que estan acostumats ells?
Doncs al principi a vegades costa que parlin, costa que hi entrin, però com que és un projecte que són 7 sessions, per tant estem temps en l'aula, al final doncs bé, acaben participant i sí que s'aconsegueix que entrin en el debat.
Exacte, però suposo que al principi costa una miqueta més, un tema que per ells ha de ser completament nou des d'un principi. Parlar d'això, vull dir.
No et pensis que tant, eh? Cada cop ens trobem més que aquests temes els treballen també en les assignatures de socials i amb les tutories. De fet, en els anys que portem treballant en els instituts hem notat un canvi i hem notat que la capacitat de debat i dels alumnes és cada vegada més elevada, oi, Cassiana? I que fins i tot nosaltres mateixos aquest any estem fent una revisió una mica dels continguts i de la manera d'enfocar el projecte, perquè veiem que és molt útil, que aporta moltes eines als propis tutors, que permet aprofundir sobre determinats temes, però que són temes que no estan llunyans al que es treballa ara mateix a les escoles.
Des del 2005 que es porta a terme aquest projecte, per tant ja serien 7 anys que està funcionant això, i quan parles d'aquesta evolució, que cada cop els nanos tenen més idees, tenen més coses a dir, estan evolucionant en cert sentit, suposo, pel currículum que tenen a les mateixes assignatures, igualment cap on hauria de tirar aquest projecte ara? Els 7 anys, diguem, si ens hem de plantejar un objectiu per l'aniversari dels 10 anys, que m'imagino que arribarà, quin seria aquest objectiu?
Pues la veritat és que no ens hem plantejat quin seria l'objectiu concret als 10 anys, però el que sí que veiem és que cada vegada més, vull dir, no ens podem allunyar. Aviam, quan nosaltres estem parlant del concepte de pau i de solidaritat, estem pensant d'una forma global, pensant en el món, pensant en quina és la situació, no, arreu del món, quines són les situacions d'injustícia, les relacions nord-sud, i també quins són els conflictes quotidians de relacions entre les persones i quin és el paper que els alumnes o que tots com a persones tenim, no, i quina capacitat tenim de respondre i de lluitar contra això. Això seria el que treballem. El que sí que veiem en aquests moments és que que la situació de crisi ens està portant a discursos com el primer els de casa, a perdre, no, la consciència de les diferències nord-sud, de les injustícies, del paper que tenim des del nord, no, de la responsabilitat que tenim des del nord amb la pobresa del sud, i que aquest és un discurs, un missatge que cal mantenir, que cal reforçar, no? I que no és diferent la pobresa aquí que la pobresa allà, que no hi ha diferents tipus de pobreses ni diferents tipus d'injustícia, i que cal continuar treballant perquè siguem conscients que, malgrat tot, continuem vivint en una situació... Sembla estrany dir-ho ara, però sí que continuem vivint en una zona del món privilegiada respecte a altres.
I per tant cal responsabilitat?
Sí.
Exacte. A vegades aquesta responsabilitat costa de veure-se per la situació de crisi que vivim ara mateix, i costa una miqueta, diguem, consensar-se d'aquesta manera, posar-se en perspectiva. Això és jo crec que és la part més complicada, i també és una cosa que hem comentat sovint amb Anton Marimon d'Intermón Oxfam. Això és un tema molt recurrent, que quan hi ha un problema aquí a casa nostra, la resta de problemes del món ens oblidem.
Sí, ens oblidem. Sí, és veritat. Jo crec que això és important, mantenir aquesta consciència i aquesta, no? I la consciència de que som responsables també.
Mm-hmm. Ara mateix aquest projecte s'està duent a terme a 5 instituts d'aquí de Sant Cugat: l'Angeleta Ferrer, l'Arnau Cadell, l'Escola Institut de Vents, el Joaquín Aplà i Ferreres i el Leonardo da Vinci. Però aquest projecte ha d'arribar més lluny de Sant Cugat, que és una de les parts interessants i per les quals avui hem volgut parlar aquí al programa, i és que arribarà d'altres ciutats.
Sí, vols explicar-ho tu?
Explico. De fet, ja l'any, el curs 2009-2010, si no m'equivoco, vam començar amb un programa pilot a Cerdanyola, i aleshores des d'aquell curs s'han anat afegint instituts, i aquest any ja estarem a 7 instituts a Cerdanyola. De fet, són 5 públics i 2 concertats. I a part d'això estem en converses per també començar amb un programa pilota a Rubí, i farem un altre programa pilota a Manresa. Per tant, el projecte creix.
Són 7 sessions cada curs d'aquest projecte Teixint Xarxes. Cada sessió quan dura? Quanta estona seria?
55 minuts, el que dura una...
El que dura una classe normal i corrent. Doncs, sí. Vaja, des del meu humil punt de vista, potser les classes queden una mica curt. No creieu?
Es quedaria curt, clar, si ho mires el que suposa dintre d'un currículum escolar, no. De fet, jo crec que pels professors és una aposta important el decidir fer el Teixint Xarxes a les seves classes, sobretot quan estem pensant que ocupem sovint 7 tutories, que són molt preuades, que no hi ha tantes sessions en un institut, vull dir que fan un esforç. Jo crec que els professors, quan decideixen incorporar el Teixint Xarxes al seu curs, fan un esforç generós, diguem, per encabir-lo.
Fan un esforç, però no tots els instituts acullen la mateixa aquest projecte. Els que no el tenen encara al seu currículum, què els diríeu per convèncer-los?
Bueno, a Sant Cugat el tenen tots, eh?
No, però ja sortim fora de Sant Cugat, sí. Evidentment.
Bueno, de fet ja anem a explicar-los. De fet, no és fàcil, perquè per accedir a tenir aquest projecte ha de ser l'Ajuntament de la ciutat que l'incorpori amb la seva oferta, amb la seva oferta educativa. Llavors nosaltres anem a parlar amb els instituts quan prèviament des de l'Ajuntament s'ha decidit apostar per incorporar el projecte, i s'ha decidit aportar recursos, perquè de fet aquí treballen educadors que nosaltres formem, educadores que nosaltres formem perquè hi vagin a fer la sessió als instituts, sí. I que han de cobrar per aquesta feina feta. Per tant, té un cost, no molt elevat, però el té. Llavors és l'Ajuntament qui ha de decidir què el vol fer, apostar per fer-lo i oferir-lo dins del seu municipi. Llavors és molt interessant, de fet enriqueix el debat, aporta eines al professorat perquè continuïn treballant amb les seves aules tots aquests temes, sí, que treballem al llarg dels... Bé, que jo crec que tots els instituts que ho fan ho veuen positiu i estan contents d'haver-ho fet. Però ja dic, la manera d'entrar no és que vingui un institut suelto que decideixi jo ho faig, sinó que és a través dels ajuntaments i dels seus programes d'oferta no sé com li diuen, d'oferta educativa.
Ah, no seria malament tampoc que un ajuntament digués, ostres, mira, m'interessa aquest projecte i us ho demanés que,
sí,
que el
portessin. Sí, de fet és així com ha passat a Cerdanyola i com ha passat a Rubí, a Manresa, no? Estem en converses també amb Barcelona, amb el Consorci Educatiu, però crec que això anirà una mica més lent. Clar. I malgrat que tenen molt interès, però bueno, a Barcelona ja és un...
Clar, de fet, d'entrada hi ha moltes més escoles, per tant, començant per aquí ja només per número, és normal que sigui una miqueta més complicat. Hem parlat del mètode en quant amb el qual es du a terme aquest projecte, però també m'agradaria saber els resultats que està donant això. Els nanos, després d'acabar aquest curs, què us expliquen? Quina conclusió en estralleu, Anna?
Sí, això és un tema amb el qual volem, dir-ho d'entrada, amb el qual volem incidir-hi més, perquè un dels altres objectius d'aquest projecte, marcat des del seu inici, és motivar l'acció. Aleshores, sí que hi ha centres que han continuat amb aquest projecte duent a terme alternatives en el mateix centre amb doncs, potser un mercat d'intercanvi o algun projecte. Hi ha un institut a Cerdanyola, el Pere Caldés, que té una petita associació que es dedica a temes de cooperació. Uh-huh. I aleshores una manera de vehicular tot el que s'ha après i tota la reflexió cap a l'acció i cap a la pràctica. A vegades ens és difícil de valorar els resultats, però que sí que el que més ens diuen tant professorat com alumnat és com els ha motivat això a plantejar-se més coses i a ser més crítics davant de la realitat que viuen i davant les notícies que reben cada dia, no? Com això motiva l'acció, com en canvien les relacions dintre l'aula, perquè, com deia la Neus, es treballen temes de desigualtat nord-sud, però també es treballen els conflictes dintre l'aula i eines per ser capaces de transformar els conflictes d'una forma pacífica dintre l'aula. I aleshores sí que canvien potser actituds. Ara cal, i és una aposta, cal pensar maneres de, sobretot, motivar l'acció, no? De començar a fer coses, ja en això estem.
Exacte. De fet, una de les sessions, la quarta, de fet, és la resolució de conflictes. Jo entenc que si algú és capaç de solucionar un conflicte dins d'una aula, uh-huh, es pot fer a qualsevol lloc del món.
Sí.
Bueno. No sé com ho veureu vosaltres, però si un nano aprèn a solucionar un conflicte a la seva aula, amb el seu entorn més immediat, que és el seu entorn en aquell moment, uh-huh, on és normal que no vegi més enllà. Si aquí comença bé fer les coses bé, a la llarga podrà fer-ho arreu del món.
Això hauria de ser així. De fet, si a tots ens eduquéssim, no?, i tots aprenguéssim des de petits i tots formés part del nostre ADN, que els conflictes es resolen, no?, de manera constructiva i positiva i pacíficament, les coses no serien com són en el món.
Clar, aquesta és la vostra tasca en aquest sentit, ensenyar això, però no sé, com percebeu que arriben aquests missatges des de fora de l'educació en aquest sentit? Creieu que són constructius i positius?
Estàs parlant dels missatges que hi ha...
De tot arreu, els que arriben sigui via per internet, per mitjans de comunicació, des del carrer.
Jo crec que és evident que no. Home, també crec que cada vegada més som conscients de que els conflictes es poden resoldre d'una forma constructiva, sí, que es pot actuar d'una forma positiva. Jo crec que aquest missatge, aquest nivell d'educació... almenys jo percebo que és més, que està més al carrer i que està més a la consciència col·lectiva que abans. Ara, de totes maneres, els conflictes violents continuen existint i l'input que rebem, i no només de violència física o de violència armada, també de violència estructural, això ho rebem igual i està a l'ordre del dia, no? Està a la societat i malauradament ara estem en un moment violent, diguem, no? D'alguna forma hi ha moltes situacions molt crítiques.
Mm-hmm. Llavors hi ha molta feina, sí, molta feina per fer. Sí. O sigui, no s'han resultat un dia per l'altre, això claríssim.
Exacte, sí, és un projecte que, amb el que dèiem abans, no, a vegades és difícil mesurar el resultat perquè el que es pretén és que sigui una educació al llarg del temps. És a dir, per això la importància de que siguin, si curtes, si són sessions curtes, però que estiguin integrades en les tutories i que hi hagi la participació del tutor, perquè nosaltres entenem que això no poden ser tallers aïllats, sinó que ha de formar part de la mateixa educació i per això també aquesta forma de dur-lo a terme, no? Perquè realment cali i l'institut pugui continuar amb aquesta tasca.
Recordeu que per tenir més informació sobre aquest projecte només ha d'entrar al blog de Teixint Xarxes, que és www.teixintxarxes.wordpress.com. Allà podrem trobar molta més informació sobre el projecte, sobre què és, a qui va dirigit, com es pot contactar amb la Unipau, aquesta escola creada l'any 84, amb l'objectiu precisament de crear les condicions i facilitar les eines necessàries per a la formació, el debat, la reflexió, l'intercanvi d'opinions i experiències sobre conflictes i construcció de la pau. I que a banda del curs d'estiu, principal activitat en els seus inicis, també realitza al llarg de l'any altres activitats d'educació i sensibilització per a la pau, com aquest projecte que acabem de desglossar, el Teixint Xarxes, el seminari de pensament per a la pau, les lleis temàtiques, la diada de la no violència i el memorial Joan 23. No pareu, Neus.
No pareu.
I espero que cada cop pareu menys.
De fet, el nostre objectiu seria parar del tot, però clar, això voldria dir que és que hauríem aconseguit, no?, viure en una situació de pau.
Home, seria la...
Seria la... Això seria l'ideal.
Clar, seria molt positiu veure com molta gent que treballa en favor de la pau, en favor d'aquestes d'erradicar aquestes desigualtats, deixin de tenir feina algun
clar,
dia.
Això seria... De fet, l'objectiu és aquest. Doncs, jo crec que jo no el veuré, però... Espero que algú sí.
Esperem que sí, Neus. Sí. Quan passi això, llavors brindarem.
Vale.
D'acord? Jo crec que és una bona manera. No és res d'altre món brindar, però vaja, ja podríem fer alguna coseta.
D'acord.
Doncs Neus Sotomayor, directora de la Unipau, i Anna Sánchez, coordinadora del projecte Teixint Xarxes. Gràcies a les dues per ser aquí avui al Sant Cugat a fons i molta sort amb aquest projecte i que en arribi a moltes més ciutats de Catalunya i de tot el món.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fins aviat.